Passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Llevat de comptades excepcions, el període de preinscripcions per a les llars d'infants a les nostres comarques segueix el calendari recomanat per la Generalitat, del 10 al 21 de maig. Per a donar a conèixer l'oferta educativa, els equips de professionals i les instal·lacions, les escoles Bressol estan ideant diferents fórmules per mostrar-se i arribar a les famílies, tenint en compte que encara estan condicionades per les mesures que cal prendre per frenar la Covid. Per saber com ho fan, a Olèrdola ens desplacem fins a Canal 20. Allà el Raimon de Cara ha pogut parlar amb la directora de les escoles Bressol municipals, amb alguna de les famílies que han fet visites presencials i amb el regidor Pere Sadurní.
Són dies de molta feina a les escoles Bressol municipals, a les llars d'infants, perquè s'estan fent tots els preparatius de la preinscripció, que d'aquí pocs dies ja s'inicia, per tal de que aquelles famílies, doncs, que tenen infants, nadons, entre els 0 i els 3 anys puguin, si ho desitgen, portar el seu infant, nen o nena, doncs, a les escoles Bressol, aquestes llars d'infants. Com a exemple de com funciona aquest període, doncs, parlem ara amb la directora de les escoles Bressol municipals d'Olèrdola, la Mònica Rebollo. Aquí saludem, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Tot just quan ens trobem amb aquesta setmana que vosaltres heu obert també la possibilitat de que les famílies que ho desitgin, doncs, puguin de manera presencial també, amb mesures de seguretat, amb antelació, amb inscripció prèvia, doncs, visitar les instal·lacions presencialment.
Sí, això és el més important. Aquest any hem aconseguit, a part de la jornada de portes obertes virtuals, que pot veure tothom, evidentment, tenim la presencial, que és avui a Gotins, demà al Pàmpol, a Sant Pere Molalta, i és el millor que ens ha pogut passar, poder atendre les famílies directament, sempre amb això, amb la cita prèvia i seguint les mesures de seguretat corresponents.
Perquè evidentment per una família tota informació, i a més en una qüestió tan sensible com escollir el centre per matricular, inscriure el seu infant, doncs és poca la informació, com més millor, però també es troba a faltar, no? Hi ha aquesta consulta segurament, doncs, d'aquesta visita virtual, però també hi ha ganes de fer aquesta visita presencial.
Sí, tant per part de les famílies com de nosaltres. O sigui, la nostra escola és el contacte directe amb les famílies sempre, és primordial. Llavors, el primer pas, evidentment, és ensenyar la nostra escola i mantenir aquest primer contacte amb les famílies.
Què és el que preocupa a les famílies? Per què pregunten quan fan una visita?
Pues preocupació, la veritat és que ben bé no tenen preocupacions. O sigui, tenen inquietuds perquè no saben ben bé què passarà quan van a l'escola, no? Què haig de fer, què haig de portar, més que res és això, no? Però pensa que moltes famílies ja han tingut fills, han vingut a la nostra escola, la coneixen, i més aviat tenim famílies amb nadons interessades, llavors que són les que van una mica més perdudes perquè no han anat mai a l'escola Bressol, llavors són les que tenen els més neguits i més preguntes, evidentment. Tema d'alimentació, tema del dormitori, de canvi de bolquers, etcètera, no? Com funciona un dia a dia a l'escola. Tot això s'ha explicat a la jornada de portes obertes virtuals, ho podem veure. Nosaltres el que potenciem és l'autonomia de l'infant des del primer moment. Llavors, per nosaltres això és essencial. Llavors, és el que més agrada a les famílies.
També agrada fer aquest passeig, no només virtual, insistim, sinó per cadascuna de les estances de les escoles Bressol. Això també agrada veure concretament, doncs, perquè segurament hi ha una imatge de veure un vídeo que potser no és del tot exacte a com és realment aquí, no?
Sí, sí, han quedat encantats, o sigui, la veuen i estan al·lucinats, han marxat supercontents. De fet, tenim aquí encara famílies i totes amb una cara han sortit supercontentes.
Una prescripció que comença el dia...
El dia 10
de maig, fins al 21, no?
Sí, exacte.
I què és el que cal tenir en compte una família, doncs, que estigui, tingui un infant, un nen o una nena, doncs, amb aquesta edat de la primera etapa d'educació infantil? Què ha de tenir en compte si vol matricular el seu fill o filla, en aquest cas aquí a l'escola Bressol Gotins o Pàmpol de Sant Pere Molanta?
Mira, jo t'explico. Nosaltres fem una preinscripció directa, això vol dir que és una preinscripció que a part de la preinscripció, de l'enllaç de la preinscripció que tenen totes les escoles...
Això és a tot arreu, al país es fa?
A tot arreu és igual, o sigui... Però nosaltres ja demanem directament tota la documentació necessària per poder fer la preinscripció, com són els DNIs, el llibre de família, etc. Tot això la família que ho necessiti pot trucar directament a l'escola i jo els enviaré tot l'enllaç possible i totes les coses que necessiten, o sigui, que facin tot tipus de preguntes. però evidentment, o sigui, el més important és que facin la preinscripció i canviïn la documentació que se'ls demana.
Evidentment respectant doncs, aquest termini?
Exactament, l'han de fer del 10 al 21 de maig sobretot. Que pensin que el dia 21 de maig les escoles de Sol d'Olèrdola a Gutims tenim tancat, llavors si necessiten ajuda per part nostra, millor que la facin el dia abans com a molt tard. Ara, la poden fer igualment el dia 21, però com tenim tancat, en el cas que necessitin saber alguna cosa no podrem ajudar-los, és l'únic.
I tot telemàtic?
Tot telemàtic, sí.
No hi ha cap possibilitat de portar algun paper presencialment a les escoles, això no es contempla?
No es contempla, no.
En tot cas, això sí que segurament hi ha dubtes en algunes famílies, però també des dels equips docents oferiu qualsevol tipus d'adaptació. Esteu obertes a resoldre, sempre predisposades a resoldre dubtes a les famílies.
Sí, si la gent no té possibilitats de fer-la telemàticament, han de trucar directament a l'escola i nosaltres li fem la preinscripció. O sigui, la podem fer nosaltres, la farem telemàticament igual que ells, però introduirem les dades nosaltres en comptes d'ells.
I com pinta la preinscripció? Quines perspectives teniu?
Pinta molt bé, molt bé, molt bé. Sí? Estem molt contentes, sobretot perquè han vingut moltes famílies d'infants nadons, que és el que necessitem realment.
Per obrir en aquest cas aquesta aula de nadons, sí. Hi ha una inscripció mínima necessària, si no, no s'obre.
Exactament, sempre d'1-2 no patim, de 2-3 tampoc, però de nadons sempre és l'edat que més patim perquè, clar, han de tenir 7 setmanes per poder començar.
Això a tot arreu, a qualsevol
llar d'infants. Llavors, és possible que hi hagi infants interessats que encara no tinguin les 7 setmanes. Llavors, estem aquí que al setembre no sabem realment si hi haurà o no. Però avui, la veritat és que la majoria de persones que han vingut han sigut de nadons. Sí, que superbé.
I tot això que arriba al final, diguem-ne, al tram final d'un curs complicat, difícil, atípic, no?, per vosaltres.
S'ha superat tot.
S'ha superat tot.
Però aquest any era el més difícil.
Amb molta incertesa, no?
Sí, aquest any, el que hem
passat. Les adaptacions, per exemple.
Aquest curs vigent.
Sí, clar.
El proper ja no serà així, perquè ja hem passat un curs pràcticament, ha funcionat superbé, i llavors el que vingui ja se supera. És que tot se supera.
I les famílies també us han fet costat.
I tant, i tant. Això és primordial per nosaltres. Les famílies des del primer moment.
Han entès la situació, les mesures estrictes que seguiu.
Perfectament. Hem trobat a faltar, perquè la nostra escola és una escola molt familiar, que les famílies entren a dins de l'estança, ens acompanyen en moments determinats del dia, es poden quedar, si necessiten quedar-se una estona amb el seu fill o filla, i hem trobat a faltar això. La comunicació del dia a dia, de poder estar amb ells a dins de l'estança. Sí que la tenim, la comunicació, però no és el mateix que ells puguin entrar dins de l'estança. Aquest any no ha pogut ser, esperem que l'any que ve sí, i si no, bueno, pues serà el que vingui i ja està, però tot funcionarà correctament.
I des del punt de vista docent, de les activitats, les propostes pedagògiques que vosaltres desenvolupeu dins de les escoles Bressol, hi ha hagut alguna adaptació que puguis destacar del que s'ha pogut viure aquest curs?
S'han hagut d'adaptar. Nosaltres treballem molt en fusta, per exemple. Hem hagut de passar una mica més del plàstic aquest any per poder desinfectar millor les joguines. Però, bueno, menys propostes, potser. Sí que és cert que no calen moltes propostes en una estança, però, bueno, han trobat a faltar algunes. Després també que tot sigui més individualitzat, els grups bombolla. Això, bueno, és un fet que no ens ha agradat gens ni mica, perquè nosaltres és una escola petita, però, bueno, els infants necessiten estar amb els altres infants, i llavors això de no poder estar amb els infants més grans o més petits, això, bueno, no ens ha agradat, però, bueno, ara és el que hem de fer.
Deies que pintava bé aquesta preinscripció. Quantes places teniu, oferteu?
Ofertem 8 places en total de nadons, agutins, 13 d'1-2 anys i 18 de 2-3. Això són les places totals de cada estança, però aquí hem de comptar també que hi ha gent que hi ha la continuïtat. Al Pàmpol en tenim 13, perquè és una escola que és una classe mixta d'1-2 i 2-3.
I si hi ha qualsevol dubte, les famílies poden trucar un telèfon directe a la direcció de l'escola?
Exactament, poden trucar a l'hora que vulguin, però bueno, tenim un horari establert a l'hora de fer la prescripció, que seria Gutins de 9:30 a 10:30 i de 2 a 3, i el Pàmpol de 10:30 a 11:30 i de 15 a 16. En el cas de que sigui fora d'aquest horari, si us plau, canviïn un WhatsApp i els hi contestarem quan puguin.
Aquest mateix
número? El telèfon 679-99-25-64.
Mònica Rebolló, directora de les Escoles Bressol Municipals d'Olèrula. Gràcies per atendre'ns. Enhorabona per aquest bon funcionament d'aquesta experiència presencial, de nou recuperar aquestes jornades de portes obertes amb famílies aquí a les Escoles Bressol. Que vagi molt bé.
Gràcies.
I després de recollir el testimoni de la directora de les Escoles Bressol, també volem parlar amb les famílies, en aquest cas amb una d'aquestes famílies doncs, que ha aprofitat aquesta ocasió de poder fer aquesta visita presencial a l'Escola Bressol Gutims de Moja i ha pogut comprovar com són les estances. Conversem en aquest cas amb la Marisol, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot just acabes de fer aquesta visita. Què t'ha semblat l'Escola Bressol?
Doncs m'ha encantat més que res perquè sembla molt proper a la família, és molt, molt íntima i la veritat que nosaltres esperem a la nostra filla cap a juliol i l'haurem d'inscriure cap al març o així i cap problema, o sigui que, bueno, que estem molt contents.
Perquè hem de dir que heu estat molt previsors, heu vingut la parella i tu estàs embarassada de la nena que naixerà d'aquí unes setmanes o mesos, no?
Sí, un parell de mesos, ens queda encara, però sí, hem d'aprofitar i anar veient què farem quan hem de, bueno, quan haurem de tornar a treballar i bueno, sí que ens agrada aquí al poble perquè nosaltres som d'aquí també i el tenim molt a prop i ens aniria perfecte.
Per tant, ets una de les famílies, o una de les famílies que està en aquesta possibilitat que comentava la directora d'obrir perquè hi ha inscripció mínima a l'aula de nadons, és el que desitjaria o voldria que passés.
Clar, sí, no? Sí. Tant de bo hi hagi plaça quan l'haurem de portar, per tant, sí, sí.
Serà la vostra primera nena?
Sí, és la nostra primera filla.
Sí? I coneixeu l'Escola Bressol o de referències o per algun familiar o algun veí que us havia comentat?
No tenim a ningú que porti el nen, bueno, conegut, no. La nostra família no és de per aquí a prop, per tant, no tenim a cap, però bueno, la coneixem de passar per aquí, pel carrer.
I què és el que us ha portat a fer, perquè també es podia fer virtual, la visita, a fer-la presencialment? Què és el que volíeu resoldre que penseu, calla, millor fer-ho presencialment que no fer-ho doncs, de manera telemàtica?
Vam veure el vídeo per internet, però al final jo crec que com que hem de portar la nostra filla i volem saber bueno, amb qui estarà i la gent, conèixer la gent també, o sigui que més que res això.
Ara hi ha hagut també algunes adaptacions que s'han hagut de fer, condicionants per la Covid. Esperem que bona part d'aquests condicionants, quan entri la vostra petita a la llar d'infants, no hi siguin, no? Perquè aquest tracte proper es pugui recuperar i que vosaltres ho tinguéssiu.
Sí, ara parlàvem amb la directora i la veritat que sí, s'ha d'adaptar tot perquè sigui segur pels nens i per les famílies que es porten. Però sí, tant de bo tot això passi i es pugui millorar un altre cop aquesta mena de ser més proper, diguéssim, als nens i als nadons.
Són una parella que treballeu tots dos, entenc?
Sí.
I que una mica si feu ús d'aquests serveis perquè no podeu estar amb la nena, no podeu estar amb ella a casa.
Tots dos treballem al matí, sí. Per tant, s'ha de quedar amb algú, els avis també treballen, o sigui que a la llar.
I no hem parlat de preus, no sé si us ha interessat això també o teniu referència de...
Bueno, vaig veure el comunicat que van penjar, bueno, ens van enviar tota la informació amb els preus de l'Ajuntament i o sigui que ja teníem la referència aquesta.
I us trobeu dins del que és el context, assequibles...
La veritat que no tinc ni idea del que costa normalment, sí. No ho hem mirat en un altre lloc. O sigui que suposo que més o menys serà per aquí els preus.
Però vosaltres també portaríeu, utilitzaríeu la llar d'infants per proximitat, perquè viu aquí al costat,
sí,
no?
Sí, sí, és que vivim aquí a prop.
Aquí a la Vinera, em sembla?
Sí, a la Vinera.
Molt bé. Doncs ara desitjant no, que hi hagi places per portar la vostra petita aquí a l'Escola Bressol.
Sí, és el que estem esperant, a veure si hi ha sort i per quan l'haurem de... Bueno, pel febrer, que encara hi hagi alguna plaça lliure... No. I la podem portar.
Marisol, moltes gràcies per atendre's, de veritat, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies
tot, a tu. I aquest tram final de l'embaràs també.
Esperem que sí, merci.
Gràcies. I per completar aquesta visió al voltant de les escoles Bressol, centrant-nos en el cas concret d'Olèrdola, conversem amb el regidor d'Escoles Bressol de l'Ajuntament d'Olèrdola, en Pere Sadurní. Aquí saludem. Pere Sadurní, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que per l'Ajuntament és un bon indicador, un bon indici, doncs, que s'hagi pogut recuperar aquesta activitat de les jornades presencials de portes obertes. Un bon símptoma.
Ah, això mateix, sí, home, sí. Afortunadament ja deixem enrere tot el que és l'any passat, que va ser un any força durant tot, amb tot, i ja, doncs, aquest any, doncs, ja dic que la direcció també de les dues escoles bressol s'ha proposat a tots els veïns i veïnes i famílies del municipi, doncs, aquestes portes obertes, aquesta jornada de portes obertes de les escoles, perquè poguessin també accedir a el que és a la futura escola del infant. De manera que les famílies poden tenir molt més informació que no pas amb el vídeo, que per cert estan molt ben editats també, que s'han penjat al web i s'han penjat també a les xarxes socials.
A més de tota aquesta activitat de difusió per reforçar el servei d'escoles bressol, també des de l'Ajuntament hi ha, diguem-ne, la dinàmica any rere any d'escriure una carta personalitzada a cada família del municipi, doncs, que té un infant en edat possible, doncs, de poder ser matriculat de 0 a 3 anys en aquestes escoles bressol. Això no s'ha deixat de fer?
No, està clar que nosaltres sempre de l'Ajuntament, doncs, informar a totes les famílies, doncs, la possibilitat aquesta, no? que és un servei que des de l'Ajuntament, doncs, ja fa molts anys que tenim i creiem que és positiu per tot el que és pels més petits de la família, perquè d'aquesta manera també, doncs, conviuen entre altres infants també, i no es pot negar que les escoles bressol al municipi, doncs, és un projecte educatiu molt engrescador. Els infants, doncs, comparteixen l'objectiu i principal és el del seu desenvolupament integral, doncs ja començar a experimentar, començar a jugar també, però també aprendre i també sobretot conviure amb tots els altres infants també.
I per un municipi és important, de les característiques d'Olèrdola, amb nuclis dispersos, amb pobles situats en diferents punts del terme municipal, és important mantenir aquest servei obert?
Sí, no, està clar que les dues escoles de sol, a Sant Pere Molanta i a Moja, que també, diguéssim que són vertebradores també de la futura escola de primària a les dues localitats, clar, en un municipi com nosaltres molt disgregat, fa una funció molt important per tots els que són les escoles, però també per les famílies, no? És un lloc de reunió, és un lloc de conviure, i d'aquesta manera, doncs, ja anem integrant totes les pobles que tenim al municipi. Les dues escoles fan aquesta funció indispensable pel municipi, perquè així d'aquesta manera també, doncs, ens anem coneixent entre nosaltres. Ens agradaria tenir molts més serveis, però en aquest cas, com que som un municipi petit, amb aquestes dues escoles ja tan potents, ja estem ben contents ja.
Tot i que des del punt de vista del finançament estem lluny d'arribar a aquest ideal dels 3/3 de finançament, sempre s'havia situat com a horitzó desitjable, doncs, que un terç del que suposa el sosteniment econòmic de les escoles bressol sigués aportat per les famílies, l'altre terç, un segon terç, doncs, per l'administració local i l'altre per l'administració de la Generalitat, i això encara està lluny de ser així.
Sí, està clar que la Generalitat es va comprometre inicialment a fer-ho i ara mateix, doncs, l'Ajuntament el que està fent és, també amb el recolzament de la Diputació, doncs, aportar aquest tant per cent que ara mateix la Generalitat no aportava aquests últims anys, i ara sembla que a poc, doncs, la Generalitat, doncs, té la intenció una altra vegada de reprendre i una miqueta, doncs, algunes quotes que no havia pagat anteriorment, doncs, ja fer pagament d'aquestes quotes. Però està clar que és una inversió important que fa l'Ajuntament, una aposta important que fa l'Ajuntament, i també per això, doncs, es demana també la implicació, la col·laboració de les famílies, perquè és un servei molt important, perquè és una inversió que d'aquesta manera, doncs, podem oferir molta qualitat amb el que són els projectes educatius ja.
I l'Ajuntament tem que amb el context actual de crisi sanitària i econòmica pugui minvar la prescripció?
En principi, no es pot negar que comparat amb anys anteriors, afortunadament, tot com va començar a setembre, sí que és veritat, tant com la primària, com per exemple les escoles bressol, hi havia encara molta incertesa, però afortunadament la incidència a les escoles amb tot el Covid ha sigut més que mínima, és a dir, mínima del tot, és a dir, afortunadament s'ha demostrat que a les escoles realment tot el que és els contagis, doncs, no és realment amb tots els escolars. S'ha portat molt bé de les escoles, tant les escoles bressol com les escoles de primària, amb totes les grups de bombolles, i afortunadament si mirem endarrere un any o mirem endarrere al setembre, que hi havia certa, diguéssim, no por, però sí molt de respecte amb tot el que passaria, hem anat veient que si es treballa bé amb totes les mesures de seguretat que s'estan aplicant a totes les escoles d'aquí al municipi, doncs d'aquesta manera ja tenim molta més acceptació a tot el que serà com funcionarà l'escola per l'any vinent.
Doncs anirem seguint, volíem recollir també aquest testimoni en nom de l'administració més propera, l'administració titular d'aquest servei d'escoles Bressol, l'Ajuntament d'Olèrdola, i en el seu nom doncs, el responsable d'escoles Bressol en l'àmbit polític, en Pere Sadurní. Pere Sadurní, gràcies per atendre'ns, a reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies, Ramon, moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa.
Com que hem estat parlant dels més menuts que el curs vinent aniran a la llar d'infants, a l'escola Bressol, arribarem a 11:15 a la segona cita amb l'actualitat penedesenca, amb una clàssica dels més menuts, amb un hit com és Damer i Gelabert i aquests somnis de colors. Els ulls té somnis per tu.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Inaugurat el parc de l'1 d'octubre a Sant Jaume dels Domenys. El passat divendres va tenir lloc la inauguració del parc de l'1 d'octubre davant la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys. L'acte va començar amb la interpretació del Cant dels Segadors, interpretat pel grup de corda de l'Escola de Música Contrapunt. En Joan Ignasi López, alcalde de Sant Jaume, es va adreçar als assistents per recordar la mobilització ciutadana del dia 1 d'octubre del 2017, que el poble es va congregar a la Casa de Cultura. Van ser llargues hores d'il·lusions i incerteses, va dir, al voltant d'una jornada esperada per molta gent que va decidir fer-se costat en un moment que qualificava d'històric i que quedarà en el record amb el nomenament de la plaça del davant de la Casa de Cultura com a parc de l'1 d'octubre. Un cop descoberta la placa commemorativa, l'acte inaugural, que va comptar amb la presència del president del Consell Comarcal del Baix Penedès, regidors de l'Ajuntament, representants de les entitats i associacions de veïns i veïnes del municipi, va cloure amb el cant dels ocells. L'Ajuntament de Gelida presenta el documental Els joves del 36, una mirada sobre la guerra. Es tracta del primer títol d'una sèrie de documentals que s'aniran publicant sobre la memòria històrica a Gelida dels anys de la Guerra Civil i el franquisme, explicats en primera persona i presentats per l'actor gelidenc Biel Duran. En aquesta ocasió, el reportatge tracta l'esclat de la guerra a Gelida, com es va viure aquesta i com es va acabar després de 3 anys de conflicte. Aquesta memòria històrica local està construïda a partir del testimoni de 25 gelidencs i gelidenques que van viure els fets en primera persona. El documental està basat així en 25 entrevistes que parlen de les vivències més personals, dels sentiments i de les pors d'uns infants i joves gelidencs sobre uns fets que van marcar tota una generació. Jornada de descoberta del riu Foix aquest dissabte amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat i el suport de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal i del Parc del Foix, l'associació Hàbitats organitza per demà una jornada de descoberta del riu Foix. Serà a partir de les 10 del matí i es preveu que l'activitat s'allargui fins la 1 del migdia. El punt de trobada serà l'aparcament municipal de Castellet. És una activitat gratuïta i es recomana als participants portar calçat de muntanya i roba còmoda. Cal inscriure's prèviament a través del formulari info@associaciohabitats.cat o al telèfon 93 421 32 16. L'activitat forma part del projecte Rius de l'entitat, que té l'objectiu d'estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius, així com fomentar l'apropament de les persones al medi i conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials i la seva importància ecològica i sociocultural. I acabem explicant-vos que aquest cap de setmana s'estrena el magazín Penedès Cap de Setmana a Ràdio Vilafranca, presentat per la periodista Clara Bosch. Penedès Cap de Setmana és un nou programa que oferirà una selecció d'entrevistes i seccions del Penedès en xarxa en clau vilafranquina. A més, l'espai comptarà cada setmana amb nous continguts que combinen informació i entreteniment en un to amè i fresc. El programa s'emetrà els dissabtes i diumenges de 8 a 2 quarts de 10 del matí. Seguidament, els oients podran escoltar les notícies de la setmana i a partir de les 10 i fins les 12, Jordi Borràs conduirà l'emblemàtic programa Amics per Sempre.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Aquest divendres, de nou, no volem acabar la setmana sense aquesta cita periòdica amb el món del treball, que ens acosta l'assessor laboralista vilafranquí Jordi Mellado. Bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Comencem amb una pregunta. És senzilla, però em sembla que la resposta és la resposta del milió. Jordi Mellado, què diuen els professionals, què diuen el sector? Hi haurà pròrroga o no dels ERTOs?
És necessari que hi hagi pròrroga. És necessari perquè mentre que tinguem la situació aquesta, tota l'hostaleria, les botigues de més de 400 metres estiguin tancades i hi hagi tota aquesta manca de moviment, és imprescindible que hi hagi, perquè clar, si tenim restriccions i no s'ajuntes amb mesures per pal·liar aquestes restriccions, el que ve és el caos, ve un desastre. I jo crec que intel·ligentment i els governants podem parlar de que si un és partidari d'un o és de l'altre, aquí de tontos no n'hi ha cap. Jo crec que els ERTEs està quasi bé, bueno, al 100% garantitzat que hi haurà pròrroga.
No hi ha rum-rum, altres vegades sí que se'n sent parlar i aquesta vegada no hi ha filtracions, no es diu res?
No, jo crec que no, perquè hi ha una cosa que tenim entremig i jo crec que molt intel·ligentment no han deixat filtrar perquè hi ha les eleccions a Madrid. En el moment que passin les eleccions a Madrid començarà a sonar. Fins que no arribi aquest moment, no, que no soni. Jo crec que la qüestió va una miqueta per aquí. Clar, no podem fer restriccions en quan jo també ho sé bastant, perquè clar, com que els judicis els tenim a Barcelona i has d'anar tot sovint, les grans superfícies estan totes tancades. És a dir, tot el que no sigui alimentari, que és imprescindible, doncs clar, el Corte Inglés està tancat, per exemple, no? És per dir un, eh?
Excepte el supermercat.
Clar, excepte la part del supermercat.
I qui ha reobert amb l'aixecament de les restriccions fa pocs dies?
Jo d'això no ho sabia.
A un 30% de l'aforament, em sembla.
Amb un aforament, clar.
Molt limitat i amb cues al carrer.
Clar, evidentment. És que hi ha gent que està esperant per comprar coses a l'IKEA, hi ha molts llocs, no? I llavors, clar, jo crec que si o hi ha una obertura de restriccions bastant potent, i llavors sí que poder hi ha manera de treure les pròrrogues dels ERTEs, i si no s'haurà de mantenir els ERTEs. Clar, és que no podem tenir és que no és només l'hostaleria, que potser és el sector estrella, no?, en aquesta crisi, sinó, i potser també més maltractat del compte, no?, perquè per contagiar-se un es pot contagiar en molts llocs, no cal que sigui de vegades només amb l'hostaleria, no?, sembla que està pagant.
Però hi ha altres sectors, potser no són tan potents, però les agències de viatges
han mort totes.
Fan aigües.
Sí. Les agències de viatges, bueno, jo puc dir, perquè jo veig cada vegada que vaig a conciliacions, doncs el que era l'estació de portuària del ferri que anava a Mallorca, si vos t'ensenyo fotos, està buida, està obert, fins aquí estan tancades, no hi ha ningú, només funcionen els lavabos. No, està buida completament, amb tot el moment que hi havia. A tot el moviment que hi havia dels creuers està tot nul, quan abans era una indústria molt potent. Clar, pensem que en cada creuer van 3.000 persones, aproximadament la meitat són tripulants i que tots mengen i tots gasten, i l'altra meitat són la gent que feia el creuer. Llavors, clar, i això era una indústria molt potent i que aquí ara mateix està a zero completament. I això ho estic veient cada setmana, quan anem a conciliacions, és que de fet jo aparco a la zona de recollida de bitllets, tramitació de bitllets perquè està buida, és que es pot aparcar gratis, no hi ha ningú.
Deies que no s'ha filtrat res sobre aquesta possible, més que probable, vaja, pròrroga dels ERTOs, perquè hi ha eleccions a la Comunitat de Madrid.
I també falta encara una mica.
I falta, perquè quan acaba exactament?
31 de maig.
Ens queda un mes.
Sí, jo crec que hi haurà, és imprescindible. O hi ha això, o hi ha un canvi molt gran i hi ha una obertura de restriccions, però clar, les restriccions jo crec que van aparellades amb la pròrroga dels ERTEs. És que no hi ha una altra. Sembla que jo volia canviar de tema, perquè comencem ara a tenir una miqueta coses clares sobre la famosa prohibició d'acomiadar.
Tu vens amb una sentència acabada de descarregar, encara està calenta aquesta tinta i encara molt poc divulgada.
Molt poc, perquè ahir m'estava comentant un company al despatx de que tenia l'acomiadament, que si era nulo, que si tal, i li vaig trobar la sentència perquè la vaig trobar ahir i avui l'he descarregat i l'he imprès i és del ple. A més, la totalitat de la sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ens diu que sí es pot acomiadar en el temps de Covid i que l'acomiadament, perquè hi havia tothom està esperant, perquè hi ha la prohibició d'acomiadar, perquè quan van fer el decret on es decretava l'estat d'alarma, doncs ens va sortir el mateix decret, a l'article 2, ens prohibia l'acomiadament. Clar, i durant aquest temps hem tingut diverses versions. Hem tingut jutjats que han declarat que l'acomiadament era nul, d'altres jutjats han declarat que l'acomiadament durant el temps de pandèmia doncs, era improcedent, n'hi havia jutjats que deien sí, però si l'empresa ha fet ERTE és nul, si l'empresa no ha fet ERTE pot ser procedent o bé procedent, depèn si la causa es justifica i l'acomiadament està ben fet, i n'hi havia d'altres que deien no, és igual si ha fet ERTE o no ha fet ERTE, si l'aplica igual i l'acomiadament és nul. Llavors hi havia a Twitter entre els professionals i algun catedràtic, com havien fet una porra.
Una porra?
Sí, havien fet com una subhasta i van 7 sentències nul i van 8 sentències improcedent. Anava guanyant improcedent, La veritat és que sempre ha guanyat improcedent. I finalment, doncs, la totalitat dels magistrats de la sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han fet una sentència que a data 31 de març, el que passa que és ara quan alguns, els primers, ens comencem a assabentar de que això està aquí.
Un mes més tard. Un mes més tard.
Sí, perquè, clar, aquestes sentències o és a través de canals que tenim alguns por ahí o ha de ser alguna de les parts que te la filtri, perquè si no, no surt.
I per què? No hi hauria d'haver més transparència? Tots els professionals no hauríeu d'estar assabentats, no?
Hauríem d'estar assabentats. De fet, a mi em va passar un cas aquí aquest any passat i una sentència que va venir del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea que vam tenir nosaltres supressivament i la sentència la vaig haver de filtrar jo, que era la part actora, una de les parts, la part que portava el treballador, doncs perquè clar, del jutjat no surt i no va ser mediàtic dintre d'aquest món, però a més aplicable a tota la comunitat europea, no és poca cosa. A més, en acomiadament col·lectiu, jo estic a la disposició de qualsevol professional o qualsevol sindicat que vulgui que li passi, perquè aquesta és que no s'ha donat cap tipus de divulgació més enllà d'Eduardo Rojo i un altre catedràtic més. O sigui, dos catedràtics han parlat d'ella, ningú més.
I això sol passar? És habitual?
Passa. Per aquest motiu jo m'hi vaig posar a Twitter. No em vaig posar a Twitter per veure coses i tonteries, sinó em vaig posar a Twitter per seguir amb gent que només fan en la seva vida veure sentències del Tribunal Superior de Justícia, consultar la pàgina del Consejo General de Poder Judicial, el CENDOJ, i estan només pendents d'això. I gràcies a això, doncs clar, estem rabiosament al dia i és necessari perquè clar, ara qualsevol que ens digui i qualsevol que escolti això i li diguin de la prohibició d'acomiadar, hi ha moltes empreses que han tingut necessitat d'acomiadar treballadors per causes objectives, perquè l'empresa està tancada o va malament o veuen que per molt que facin ERTEs i tal, és que aquí en sobra gent, és que no puc, i ara els ERTEs estan pagant les cotitzacions. No és com a l'inici. Llavors, clar, hi ha necessitat i els advocats els estan dient no pots acomiadar, perquè si te'l declaren nul, perquè te'l declararan nul, és la por, la incertesa. Dir, hòstia, si te'l declaren nul, li hauràs de pagar, doncs, el que ha cobrat d'atur l'hauràs de pagar tu i la diferència de salari i, a més, la cotització fins que surti el judici.
Per tant, una morterada.
Clar, llavors una morterada, i igual el treballador portava un any treballant, dos anys treballant, què són? 33 dies per any treballat, 66 dies, 2 mesos, ja li pago. per tinc aquesta, si en surt malament o per no tenir risc, ja li pago que en surti improcedent, però és que no puc suportar, clar, són situacions bastant dures i s'estaven aguantant, s'estan cotitzant i jo crec que en el moment que això es comenci a divulgar, home, donarà una certa seguretat. Clar, si fos una sentència aïllada, diria, una sentència que habitualment la fan tres magistrats, doncs et puc dir que, bueno, pues que pot sortir un altre lloc que digui una altra cosa. És complicat que això es tombi, perquè, clar, estem parlant de la totalitat dels magistrats del social de Barcelona, i coneixem, perquè jo conec la meitat, perquè la meitat han sigut professors o els he tingut de magistrat en primera instància, jo sé de qui són amics i de quines associacions són, i estan molt ben connectats amb el Tribunal Suprem. Hi ha una línia molt directa des del Tribunal Superior de Justícia amb el Tribunal Suprem, perquè hi ha gent de Barcelona al Tribunal Suprem.
I aquesta sentència que revoca la prohibició d'acomiadament en temps de pandèmia, quina implicació té? Parlem de Catalunya només, inicialment?
En principi a Catalunya, però clar, és un referent molt important. Estem esperant a que hi hagi algú que ho porti al Tribunal Superior, al Tribunal Suprem, però avui és un referent importantíssim. A tota Catalunya és aplicable.
Per tant, diríem que va a missa.
Quasi bé.
Sí.
També diré una cosa, perquè una sentència, i més d'una sala en ple, no són tres magistrats, no, és la totalitat, diguin que declara, només hi ha un vot en contra, un vot particular, que declarin quasi bé en bloc, que diguin que l'acomiadament, en tot cas, s'ha de considerar improcedent, home, jo crec que el pes és molt més regruixut que una sentència aïllada que un altre dia pot ser tombada per una altra sentència contrària. També diré una cosa, Sílvia, quan fas un recurs al Tribunal Suprem, el 99% dels recursos te'ls tomben durant la tramitació. Jo en tota la meva vida professional, porto 25 anys, només he tingut una sentència del Tribunal Suprem. Una.
I n'has presentat més que no han arribat?
He presentat moltes.
Moltes?
Moltes, perquè són molt capsut i molt de trinxera. I no, habitualment, quasi bé totes, te les despatxen dient que la sentència de contraste no concuerda exactament en los hechos o en la categoria de los hechos con la sentència que se intenta impugnar. Perquè, clar, realment, anar al Tribunal Suprem suposa de que aquí tenim sobre uns fets que bàsicament han de ser idèntics o tenir una identitat bastant important. A un tribunal hi ha hagut un dictamen i amb un altre hi ha hagut un dictamen contrari. I el Tribunal Suprem l'únic que fa és unificar criteris i dir, escolti, quan passi això, amb aquestes condicions, amb aquesta aplicació de la llei, el resultat ha de ser aquest. I, clar, davant de disparitat entre les comunitats autònomes, els Tribunals Suprems de Justícia, ells el que fan és unificar criteris. Clar, davant d'aquesta dificultat jo diré, i especialment si sigués de tres magistrats, et diria, bueno, una més, no? Podria sortir a País Basc una sentència que digués tot el contrari, o a Madrid, o a Extremadura, o a Castella. En aquest cas, és que és molt regruixut el que tenim aquí a sobre,
I aquesta sentència del TSJC, Jordi, pot obrir la veda als acomiadaments
sí.
Aquí a Catalunya?
Sí, definitivament.
Així de contundent,
Sí, així de contundent. És a dir, hi ha moltes empreses que assumeixen que han de pagar 33 dies per anar a treballar. En el cas de que surti malament, en el cas que surti bé, són 20. Si volen lluitar o no volen lluitar. Potser és pitjor lluitar o dir, mira, escolta, si aquest treballador portava treballant amb nosaltres 2 anys, 3 anys, que li pago 33, 66, 99, ja li pago. Si és que necessito fer-lo fora, perquè no es pot suportar. Doncs és més car mantenir-lo en ERTE, potser, i pagar la cotització a més i fer s'està desangrant l'empresa. Doncs jo crec que això, en el moment que es difongui, hi haurà una manca de por, perquè la por no era ni procedència, la por era la nul·litat. Era que declari nul i que s'hagi de pagar doncs, el cost d'aquest treballador perquè hagi cobrat l'atur o no. Finalment l'empresa ha de fer front amb aquest atur. I llavors, a veure, és el mateix que si està treballant. Llavors, clar, quan et ve un judici, que tots els assenyalaments els tenim ja pel 2022 llargs, o sigui, 2022, ben entrat, eh?
Està embossat, eh, el social?
Està, i tot i així que ara, a principi de l'any passat, per exemple, per aquestes dates estaven tancats, o sigui, barrat. Després van començar amb moltíssimes restriccions i ara estan treballant quasi bé com abans. Però, clar, és que el volum de casos és bastant gran i no tenim embús i no tenim tancaments en bloc d'empreses i no tenim res. I jo crec que, en part, no tenim tant litigi, doncs perquè hi havia aquesta prohibició, que a tothom tenia la incertesa i davant de la situació ni el moguis. Ni el moguis perquè, clar, un treballador a la... Pel poc que cobri, és que 30-40 mil euros et surt ràpid, eh?
Sempre que ens acompanya el Jordi Mellado al món del treball, li demanem que comparteixi, que ens expliqui algun cas recent que hagi dut per il·lustrar aquesta teoria que comentem a priori. I avui em pots compartir un que ha acabat, o està acabant.
Sí, sí, ja tinc sentència i per molt que m'han
fet... És ferma.
No és ferma, però bueno, tampoc no tenen gaire cosa a fer, o sigui que això ja està. Doncs mira, t'explico, és el cas d'una noia que resulta que estava treballant de cambrera. Estava treballant a un restaurant, no, bueno, realment era un hotel, i ella treballava a la part de restauració i bueno, doncs estaven recollint, després de fer el dinar de la gent que estava allà allotjada, doncs estaven recollint el bufet lliure. I al mateix temps de que estaven recollint totes les copes, tots els coberts i tot el que havien deixat els clients a sobre de la taula, doncs al moment de recollir tot els cambrers, en el mateix moment estaven fregant. Doncs va passar que, clar, això és una, és evident que hi ha una culpa de l'empresa perquè hi ha una barreja de feines que primer s'havia de recollir i després s'havia de fregar. Però no, vamos a hacerlo todo rápido, vinga, pam, 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 pam.
I què va passar?
Va relliscar amb la portava la safata plena de coses, va relliscar, va caure d'esquena i es va colpejar el clatell amb una taula. No va morir, tampoc ha quedat tetraplègica, però sí que té una afectació molt, molt important a la columna i li ha quedat la columna molt malament, tan malament que li han donat la incapacitat permanent per la feina habitual. Llavors, clar, passa que quan ella visita diversos professionals que potser no sabien de què anava, quan finalment es troba, fem el que hem de fer, passem la inspecció de treball declara que sí, que és culpa de l'empresa perquè hi havia aquesta barreja de feines i no s'havia de fregar en el moment que estaven circulant per allà els cambrers, però ens trobem que l'empresa es va declarar en concurs.
Concurs de creditors?
Sí. Està finalitzat, arxivat, acabat i no hi ha, i l'empresa no existeix. Llavors aquí vas a cobrar.
I la nova empresa no assumeix?
No, perquè la nova empresa, ells van arribar al concurs de creditors, al jutjat, i amb ells es interessava l'edifici de l'hotel. Però els treballadors... el jutjat amb l'altra empresa es va fer un ERE dintre del concurs de creditors perquè l'empresa anava molt malament, tenia deute molt gran i llavors l'altra empresa està tancada, dissolta, els treballadors el van fer fora tots i ja està.
I no hi ha qui reclamar.
I és que no hi ha qui reclamar. Llavors, clar, ens trobàvem que hi ha una qüestió de danys i prejudicis i hi ha una qüestió de responsabilitat de manca de mesures de seguretat, que hi ha un recàrrec en les prestacions, i hi ha una qüestió també de que el conveni deia que en cas de que la treballadora tingués una incapacitat, se li havia d'abonar, això és una millora de conveni, incapacitat permanent en diferents graus, doncs se li havia d'abonar 30.000 euros. I que l'empresa estava obligada a fer una assegurança i pagar, o bé, si no feia assegurança, fer-se càrrec d'aquests 30.000 euros. Vam anar al jutjat de Lleida, perquè pertanyia per la ubicació a Lleida, i resulta que hi ha una directiva europea que diu que tots els negocis que s'agafin, malgrat l'anterior empresa hagi estat en concurs de creadors, aquell que agafi la unitat productiva es farà càrrec i serà responsable de totes les deutes i totes les obligacions anteriors, de l'anterior.
I hi ha sentència... Salvats per la campana amb la directiva europea.
Sí, sí. I resulta que hi ha una sentència del Tribunal Suprem que diu que si el jutjat del mercantil no exonera especialment i de manera expressa el seu auto d'aprovació de l'adquisició d'un immoble o bé d'una unitat productiva amb treballadors o sense treballadors, si no s'exonera i els hi treu aquesta responsabilitat de manera expressa i que quedi reflexat a l'auto, cas que aquí no passava, són responsables de totes les obligacions de l'anterior. A mi se'm presenta l'empresa nova, una empresa que ve de Galícia, una cadena d'hotels, i em diuen que nosaltres l'única cosa que vam fer és adquirir un immoble sense treballadors, sense res, vam adquirir un immoble amb uns encerts, unes coses que vinen a dintre i ja està, i que nosaltres ho vam fer a través de concurs. Doncs la jutge, jo crec que amb bon criteri, amb aplicació d'aquesta normativa europea, la jutge del Social 2 de Lleida ens va dictaminar de que aquesta empresa s'havia de subrogar amb la responsabilitat i que havia de pagar els 30.000 euros. Ens van fer recurs, però jo s'hi vaticino poca esperança.
Felicitats, doncs.
Moltes gràcies.
Jordi Mellado, com sempre, un plaer compartir aquesta estona al món del treball i tornem d'aquí a un mes.
Sí, de bo.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Fem camí de les 11 per connectar amb el butlletí de notícies. Després vindrà una pausa molt i molt breu i seguirem amb cinema, parlant del palmarès dels Oscars i mirant la cartellera amb el Marc Compte. I després del flaix de 11:45, encara us proposem una agenda al detall amb un parell d'activitats per aquest cap de setmana. La cursa de maig a Llorenç i els Sobirats en Flor.